107.6 FM.
Receptes pel benestar. Vols descobrir quina importància tenen les emocions en la intel·ligència? Quin paper juguen les emocions en el nostre dia a dia? Doncs escolta aquest dilluns a les 12:20, Receptes pel benestar, amb la psicòloga Rosa Barceló. T'ajudarem a cultivar una bona intel·ligència emocional. Receptes pel benestar, aquest dilluns, a l'hora Móra d'Ebre.
Són les 12:20 minuts, seguim en aquest magazín de dilluns de l'hora Móra d'Ebre i ja sabeu que un cop al mes ens visita la psicòloga Rosa Barceló. Avui última entrega ja de la temporada de les receptes per al benestar, on estem treballant la nostra intel·ligència emocional. Rosa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda ja en aquest últim programa de la temporada.
Sí.
Com passa el temps,
sí.
No? De ràpid, no ens en donem compte, sí, i estem, sí, tancant la temporada.
Bueno, ja... La tornarem a començar.
Ja la tornarem a començar, i tant, sí, que sí. Avui hem de parlar d'un tema que aquí a la ràdio ens interessa molt, perquè nosaltres ho hem de saber fer bé i els nostres oients també. De què parlem avui?
Doncs de saber escoltar. L'última vegada vam parlar de l'empatia i vam dir que una de les habilitats per a poder ser empàtic és saber escoltar. Mm-hmm. I jo et dic que aquestes habilitats són... Em va fer gràcia perquè a tu et va fer gràcia que em vas dir... Però com ho equipares amb un art, no?, aquestes habilitats?
Sí,
i mira,
sí,
he trobat una frase de l'Epicteto, filòsof grec de l'època dels grecs, que diu: "Así como hay un arte del bien hablar, existe un arte del bien escuchar." O sigui, no ho dic jo, ja ho diuen els grecs, això de que és un art. Saber escoltar no solament és una actitud, sinó una aptitud, és a dir, una habilitat.
Mm-hmm.
I com a habilitat es pot aprendre i se pot millorar. Tenir una actitud d'escolta és tenir en compte a l'altra persona. Significa posar atenció, enfocar-se en el que m'està dient, amb la intenció de voler entendre el que les persones ens volen transmetre. És tenir un interès real per la persona. És el contrari, en psicologia diu descomptar l'altra persona. Descomptar vol dir no et tinc en compte, no et considero, no estic per tu, no t'escolto, no t'escolto. Cal tenir en compte que no sols escoltem amb les orelles o amb l'oïda, sinó que s'escolta amb la mirada, amb el cos, amb la respiració. Ara ho anirem parlant. Escoltar requereix d'un esforç d'atenció, d'un esforç d'atenció que transmetem a l'altra persona, dient-li que te respectem, que t'acollim, que estem aquí. I dic un esforç perquè no és gens fàcil. Quan portem un moment escoltant amb una persona, és molt fàcil que se'ns desenfoqui l'atenció i que acabem pensant en els nostres propis problemes, en les nostres preocupacions, el que faríem nosaltres en lloc d'ella o simplement en allò que ens interessa. Per tant, fàcil no ho és. És una aptitud, una habilitat que es pot aprendre, però fàcil no ho és. Penso que molts problemes no els tindríem si tinguéssim l'habilitat d'escoltar-nos les persones.
Per això estem avui, no,
molts
Rosa? Per aprendre una miqueteta, no? Com fer-ho.
Perquè hi ha molts obstacles, moltes barreres per l'escolta activa, per l'escolta esta que diem, en interès. És, a part dels físics o ambientals, jo què sé, si hi ha un soroll, si hi ha cansa, si estic cansada o millor tinc algun problema de
l'oïda, sí,
no? A part d'aquests, no? Els de la nostra pròpia àrea emocional, sentiments del qui escolta, o també allò que dèiem l'altra vegada, no? Si hi ha un contagi emocional, si tu m'estàs contant alguna cosa i a mi me contagies emocionalment, ja no puc escoltar-te de la manera adequada. No? Però a part d'aquestos, existeixen 6 barreres que dificulten l'escolta activa.
Quines són aquestes 6 barreres?
La barrera de l'ansietat. De l'ansietat, què vol dir? Que posem el focus d'interès en nosaltres en comptes d'escoltar el que els altres diuen. Per què? Perquè pensem, estem a l'ansietat en el sentit de que pensem com me veuen, què li contestaré, i en comptes d'estar atenta a el que em diu ja estic pensant en el que li contestaré, si semblaré correcte o no semblaré correcte, o seré eficaç o no seré eficaç. Com és un diàleg intern a mi mateixa, a nosaltres mateixos, que és el que realment estem escoltant. No estem escoltant a l'altra persona, estem escoltant el nostre diàleg intern de què li diré, què li contestaré, com me veurà, o si quedaré bé o no quedaré bé, o si seré poc capaç. Aquesta és la barrera de l'ansietat.
Això deu ser molt comú, no?
Comú del tot. com un del tot, eh? És quan acabem dient, però és que no m'escoltes. No, no, no t'escoltava, estava pensant en com jo reaccionaria a lo que tu m'estàs dient.
És molt important també aquesta reacció, no? Ah. O almenys tu li dones molta importància.
Però si estem escoltant...
No m'hauria de ser.
No. Quan m'escoltin a mi, però si estic escoltant jo, esta és molt comú, no? Sí. I en comptes de centrar-nos en el que l'altre està dient, estic pensant en mi mateixa, en el que jo reaccionaré o com o que li diré. No? La barrera dels judicis, clar, dirigim l'atenció en comptes del que m'està dient, ja jutgem. Jutgem en comptes d'escoltar. Jo no ho faria així, les nostres normes, les nostres creences, jo ho faria d'aquesta manera, algo hauràs fet, clar, no hi haguessis anat, és a dir, això, el diàleg intern, no? Prejutgem a la persona en comptes d'escoltar-la i ja jo vaig pensant en tots aquests judicis que faig en comptes d'escoltar-la. El de la pressa, no deixem, claro, no deixem acabar l'altre, que pesat, quin rotllo s'enrotlla, volem que corri més, eh? Llavors, aquesta persona no se sent escoltada, ni molt menys. El de l'apatia, li donem la raó amb gestos, inclús amb monosíl·labs, sense prestar atenció al missatge, sí, com vulguis, i després és quan no ens recordem del que mos ha dit.
Si t'ho havia explicat, sí. No?
No, no m'havies escoltat. He dit que sí, això fa el Simpson aquest quan mira la tele que el nen li diu algo i el sí. Pues, molts Simpsons hi ha per allà. La barrera dels consells. En comptes d'escoltar, el que fem és solucionar, volem solucionar la vida de les altres persones des de la nostra realitat, assumim que aquesta és l'única i real. Jo no puc resoldre els problemes de l'altra persona des de la meva realitat, perquè la seva realitat és una altra. Mm-hmm. Llavors jo, en comptes d'escoltar-la, dic, doncs hauries de fer això o hauries de fer allò. No, escolta, perquè potser este hauries, és el que tu hauries de fer en la teva realitat, però la situació d'aquella persona és una altra. Moltes vegades volem resoldre els problemes dels altres amb la nostra realitat i així no funciona.
És el que ens deia una mica l'altre dia també en l'empatia, això.
És que va lligat. Donar consells no és la manera d'escoltar. I la de la trivialitat, utilitzar tòpics, generalitzacions, per fugir de parlar seriosament, que és quan se te queda la cara de tonto, no? O de quan veus que bueno, tu estàs intentant parlar i l'altra persona diu coses que no tenen, que no venen al cas, no? Al cas. Per tant, imagineu-vos si és difícil, perquè en determinats moments ens posem nerviosos, ens surt l'ansietat i estem més pendent del que direm d'escoltar, jutgem abans de saber, anem de pressa, a vegades no tenim ganes, l'apatia o la trivialitat, i a vegades acabem donant consells del que creiem que nosaltres hauríem de fer, hauria de fer l'altra persona, quan l'altra persona no vol un consell. Moltes vegades només vol que algú l'escolti en sinceritat, que se senti escoltada, però l'altra persona ja sap el que ha de fer, a vegades només ho vol compartir. És a dir, doncs fes això, fes allò. No, jo sé el que he de fer, més vol que em digues doncs bueno, sí, doncs tens raó, és difícil, t'escolto, estic aquí. Després ja som prou grans tots per saber el que hem de fer.
I com ho podem treballar per eliminar aquestes barreres? Que suposo que és el que ens has explicat avui, no, Rosa?
Bueno, és una mica... Sí, és una mica... Parlava una mica... Ara us donava unes idees sobre el que és el llenguatge verbal, d'acord? Tot això fa més referència a les barreres, a la part pròpia, a la part meva, no? La persona de la que escolta, no? Per tant, fixeu-se que tot lliga en practicar uns exercicis, perquè fixeu-se, l'ansietat, el no jutjar, el no anar de pressa, té a veure tot amb la consciència plena, estar centrats amb el que fem.
Amb el que estem fent en aquell moment.
I això són quins exercicis són? Exercicis de relaxació, de mindfulness, de consciència plena, estar centrats. Puc estar centrada en degustar un menjar, que a vegades me'l trago i no sé ni quin gust té, o puc estar centrada en el que estic fent, en aquest cas que estic fent, escoltar a l'altra persona. Per tant, mantenir la calma, la tranquil·litat, no jutjar, no anar de pressa, la consciència plena, estar enfocat realment en escoltar l'altra persona, és el que ens ajuda a millorar aquesta habilitat. Però després hi ha unes, com que és una aptitud, ja hem dit, hi ha unes competències més de tipus llenguatge, no? La part del llenguatge, que són, direm unes quantes, que és reformular, per exemple. Reformular, ho fem quan parlem, quan escoltem una persona, és recollir el que l'altra persona ha dit i fer un petit resum per veure que realment ho hem entès bé. Això el que fa és que l'altra persona se sent realment entesa. Si tu parles i jo te faig així, el que m'estàs dient és tant, 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 l'altra persona entén que realment l'ha escoltat, ho veu, no? I l'invita, li dona més ganes de continuar expressant-se i de continuar parlant. Mm-hmm. Vale? Per tant, és fer un petit, sobretot en temes difícils, no? Bueno, jo ho feia amb nens. A veure, què he dit? Perquè no me canviessin. Eh? Has d'estudiar 5 dies i descansar el cap de setmana. Ells se quedaven en estudiar el cap de setmana i descansar 5 dies. No, així no va. Què he dit? Jo per saber que realment l'altra persona m'entés o m'ha escoltat en aquest cas. No? Per tant, va molt bé de tant en tant, quan una persona està parlant, de dir, així el que m'estàs dient és pam, 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 i resumir en poques paraules, no com un lorito, si no se m'ha de fotis, però sí un resum del que l'altra persona has dit. No? Dóna peu a dir, si m'escolta, continuo parlant. No? Mm-hmm. També podem fer el que se'n diu personalització. Personalitzar vol dir evitar generalitzacions i abstraccions. Per exemple, moltes vegades quan escoltem, quan parlem, volem expressar-nos, el que fem és culpar els altres o les circumstàncies externes del que ens està passant. No? Personalitzar vol dir, sí, els altres seran com seran, les circumstàncies seran com seran, però què hi puc fer jo? Què hi pots fer tu amb aquesta situació que t'està passant? Quan tu te queixes que tens un problema, pal, pam, pam, i comences a dir que si l'altre, que si no sé què, que si el jefe, que si l'altre, que si el fill, que si la dona, que... Sí, molt bé, els altres, però
tu? I tu?
I tu? Què hi pots fer tu?
Quina solució li pots ficar tu? No?
Això l'altra persona concreta se centra en realment allò que pot fer, que és el que depèn d'ella, el que facin els altres ja no depèn de nosaltres. No? Quan fem aquesta, la personalització, la persona també trau s'enriqueix de la conversa, del que l'altre s'escolti. No? Li fas veure una part...
Se centra, no? Clar,
i li fas veure una part d'ella que potser no la veu. Que potser no la veu perquè està centrada més en donar-li la culpa a les altres persones. S'ha de fer en compte això, S'ha de fer en compte perquè moltes vegades no volem acceptar que a la millor tenim part de responsabilitat en que les coses no vagin tot el bé que voldríem.
I tant.
Però és la manera de veure-ho i començar a canviar-ho. Si no ho accepto, si nego, no canviaré res. Això ho hem dit moltes vegades. La normalització. Per disminuir el grau de malestar i d'angoixa, per exemple, és enquadrar les dificultats dins d'un context, no? Concebre la dificultat com una cosa normal. Normalització vol dir normalitzar-ho.
Normalitzar les
coses. Hi ha coses que no és bo normalitzar-les, però aquí sí, no? Per exemple, si una persona me diu, pues no sé si seré capaç d'afrontar aquesta situació, pues el que escolta li pot dir, no cal que li donis consells, fes-ho així, fes-ho així i fes-ho d'esta manera, sinó de dir-li... Bueno, és que no és fàcil. És normal que tots aquests canvis te generin pors o dubtes. Tots estaríem igual, no? És a dir, normalitzar una situació que li fa mal a la persona, però no com si fos algo patològic o algo, és que tu ets tonta o ets que és una porica o ets que no sé què. És que davant aquesta situació és normal, tots estaríem així, que hem de fer és... o hem d'intentar afrontar-ho, no? La persona se sent entesa, perquè si jo et dic, oh, és que em fa molta por anar allà, o canviar de feina, o fer no sé què, home, doncs pues mira, pues si no canvies, pues ja saps, no? O culpa teva, no? Bueno, és normal que tinguis una mica de por, perquè tal com estan les coses avui en dia, no és tan fàcil, no? I la confrontació. Aquí cal anar en compte, vale? En aquesta tècnica, perquè consisteix en fer prendre consciència a les persones de les divergències entre els seus pensaments, sentiments i conductes, són les contradiccions, entre el seu autoconcepte i les qualitats reals que té, allò que vol ser i la realitat del que és, entre allò que diu i allò que fa, les contradiccions. Per utilitzar aquesta tècnica cal crear un clima de confiança, no? I es proposa, bueno, se suggereix, mai s'imposa. Si vols que una persona faci el contrari, imposa-li. Se suggereix amb una voluntat implícita, no?, d'ajudar, aquí no hi ha manipulacions ni competim en res, respectar la llibertat de la persona, però fent-li veure una mica les contradiccions, aquesta persona es pot responsabilitzar més de les coses, acceptar més les coses. Però sempre des de la suggerència, mai des que tu dius una cosa i en fas una altra. No, ens tanquem en banda i ja està. No?
Clar.
Són idees perquè si som capaços d'actuar així, d'aquesta manera, la persona se sent que estem per ella, se sent escoltada, se sent que no li donem consells gratuïts, se sent que la seva por, les seves inseguretats són compartides, se sent realment en una relació íntima, en una relació sana amb les persones, se sent bé, m'has escoltat.
Penseu, no és fàcil el paper del que escolta de forma activa.
No.
Estem veient que és molt complicat.
Ara ho anava a dir. Fem un resum que hem dit.
La
reformulació.
La reformulació.
Diu, per tant, perquè es donin les condicions adequades per l'escolta activa, cal cuidar l'entorn físic, alliberant la nostra ment de preocupacions i de judicis, adoptant una actitud d'acceptació de l'altre, enfocant l'atenció en la persona i en el que diu, anant més enllà de les paraules, gestos, to, respiració, cuidant o controlant els silencis, molt important, donant temps a la persona, no anant presses, connectant les mirades i establint el que en diem el rapport. El rapport vol dir, és com una dansa amb l'altra persona, adoptant sutilment les postures i acompanyant-la amb els gestos. Quan les persones tenen una comunicació d'escolta activa, veus que els gestos s'estan sincronitzant, la mirada se manté, i sembla que els dos, se diu així, com una dansa que anem encaminats cap a la mà, cap a la que és la comunicació, cap a la comunicació. Moltes vegades no es dona rap, tu mires cap aquí, jo miro cap allà,
i no
anem a cap puesto. O com dia el nostre amic Luis Rojas Marcos, el psiquiatre, diu, cuando piensas, sueñas y hablas, los temas que te resultan más interesantes y emotivos son aquellos que tratan de ti, de tu vida y de las cosas que te importan. Al hablar de nosotros mismos, ofrecemos la información más reveladora. Por eso, si quieres conocer a una persona, busca un lugar tranquilo, siéntate cómodamente con ella y sin prisas, hazle la pregunta clave. Háblame de ti. I jo diria que aquí és on ha d'estar l'altra persona, la que escolta, la important, no? Perquè és un acte de recolzament, és un acte de donar. Escoltar és un acte de donar. A vegades els psicòlegs, una de les coses que fem és escoltar. No tot, però una de les coses que fem és escoltar, no? I es diu allò de, però si o més mos escolta, doncs fixeu-se que escoltar no és gens fàcil. Escoltar és un esforç. Escoltar d'aquestes maneres, l'altre no és escoltar, l'altre és sentir soroll. Escoltar d'aquestes maneres és un acte complicat, perquè hem de lluitar també els psicòlegs o les persones que escoltem per totes aquestes barreres, perquè nosaltres també som persones i també tenim ansietat, i lo fàcil és fer judicis, i lo fàcil és tindre pressa perquè després té bé l'altra visita. És un esforç d'escoltar la persona i, com diuen, és un acte de donar important. A partir d'aquí, després se fan altres coses. No cal ser psicòlegs. Si les persones escoltéssim des de l'escolta activa, probablement no caldria anar al psicòleg.
Doncs esperem que la gent hagi estat ben activa escoltant el programa d'avui, no? I he estat també molt pendent, no? Del que deia Rosa, que hi ha alguns reptes, moltes coses per millorar també, com sempre, és el que aprenem tots a cada programa. Ha estat un plaer cultivar la nostra intel·ligència emocional al llarg d'aquests 6 mesos que han fet de programa, i si et sembla ens retrobem després d'unes merescudes vacances d'estiu que a tots ens toquen, no,
amb
Rosa?
Amb piles carregades, i amb ganes de continuar, no?
Doncs fins al setembre o l'octubre amb la nova temporada. Gràcies, Rosa, bones vacances.
A vosaltres, igualment.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.